I heard you on the wireless back in 52.
Catalunya Ràdio us està oferint el suplement des de Sabadell amb Ricard Ostrell. If I was young it didn't stop you coming.
Avui estem fent un programa des de casa, un programa de ràdio des de casa, i és que es pot fer ràdio des de molts llocs i de moltes maneres diferents. I aquesta és la grandesa d'aquest mitjà. Per exemple, a Sierra Leona fan ràdio d'aquesta manera.
For news, views, debate and sport, tune into 106.8 FM, the voice of Tonko. This is your friendly station, Cat Radio Bermín, on 106.8 FM.
Cat Radio Bermín. Benny Fortuny, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
L'he vist cantar aquí amb en Lluís Gavaldà, el bon dia també.
Sí, no, ha arribat aquí, me l'esperava. Un atracament. Me l'esperava a les Inglaterres.
És el mític també de l'Ax en Busto.
Sí, sí.
Tu ets fundador d'aquesta ràdio que escoltàvem, Cat Radio Bermín.
Sí, sí, ara farà 7 anys que funciona la ràdio. I per la nostra sorpresa ha acabat sent una eina bàsica per erradicar l'èbola. I llavors doncs, ens ha sorprès realment de que ja era una eina molt bona per comunicar-se entre ells, per donar consells de sanitat, per donar classes pels nens que no poden anar a l'escola i per organitzar-se bàsicament i per la música, per tot plegat. Ens va sorprendre amb això, que malauradament va arribar l'epidèmia d'èbola i bueno, això va ser un... El cas és que en el poblat on hi ha la ràdio ningú va agafar èbola.
Ara ens expliques aquesta història, també saludem al Cinto Niki, periodista del programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4 i professor universitari. Bon dia, Cinto.
Bon dia.
Un dels meus mestres, quan vaig estudiar periodisme.
Sí, abans m'ho comentava.
Sí, Cinto Niki era imprescindible per estudiar. I l'Alba Irigoyen, que és directora de Boca Ràdio, una ràdio associativa. Bon dia, com estàs, Alba?
Hola, bon dia.
Hem convidat el Pemi, el Cinto i l'Alba perquè avui volem parlar d'altres maneres de fer ràdio. I've heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Cinto, estem fent ràdio ara mateix des del menjador de casa.
Sí, senyor. Això bon menjador, t'ho han dit, sorpresos per aquest palauet sabadellet.
Exacte.
Però fixa't, quin sideral que hem muntat aquí.
No, extraordinari. Jo només canviaria les estovalles.
No t'agraden aquestes flors que hi ha a les estovalles. Però això és bo.
És per criticar.
Clar, ja
és per criticar. Algú ha de ser criticaire.
Cinto, això vol dir que es pot fer ràdio des
de qualsevol... És un recurs radiofònic, sí.
Qualsevol lloc del món.
I deixa'm dir una cosa, per de felicitar el Pemi per aquest projecte que té transcendència social, demostra que la ràdio, segle XXI, està molt viva, sobretot als continents asiàtics i africans, la típica ràdio arsiana analògica de freqüència modulada. No fa gaire anys, una de les dirigents d'UNESCO deia que està molt bé internet, que està molt bé la telefonia mòbil, però que per moltes comunitats encara el mitjà radiofònic era el mitjà transcendent. No hem d'oblidar que avui internet està present només a un 40% de la població mundial. Encara és minoritari, ni que perquè sembli que estem a Sabadell, lloc avançadíssim, internet ens ho ha de resoldre tot. No? I projectes de la freqüència modulada a Bolívia, a les selves de Brasil, al Perú, a l'Àfrica, la ràdio està molt viva, igual que ho segueix estant viva, analògicament o digital, a casa nostra, per altres motius, i a través de l'streaming i a través del podcast, que té moltíssimes avantatges.
El kit bàsic per això, per començar a fer ràdio, quin seria?
Les ganes. Claríssim. Es veu en el teu cas, Ricard, es veu en el cas de la Mercè, gent que porteu temps. Si no hi ha ganes, si no hi ha esperit de comunicació, és impossible. Sigui una emissora gran, Catalunya Ràdio, petita aparentment de recursos, els companys de Boca Ràdio fent una feina magnífica, les emissores lliures, alternatives, però interessant. Les ganes, fonamental. I després veure que la tecnologia a dia d'avui, des de fa uns anys, això sí que és interessant, de la digitalització d'internet, ha igualat els grans mitjans, Catalunya Ràdio, per exemple, enfront del que pot fer ara Boca Ràdio a través dels seus podcasts, a través del seu streaming. Abans hi havia una diferència abismal de material, magnetòfons, estúder, cos econòmic, taules, claríssim, però el Pemi que ha pogut col·laborar a muntar una emissora allà, ara amb un Audacity, amb un programari molt simple, es pot fer ràdio a les escoles, ple de mestres de Catalunya, sobretot dones que fan ràdio a les escoles, amb l'Audacity, amb un podcast i sobretot les ganes de comunicar i d'explicar coses.
Emi, vosaltres amb què vau començar aquesta ràdio? Un micròfon? Uns auriculars?
Bé, nosaltres en aquell moment teníem la idea i conjuntament amb en Xema Caballero, que és un missioner que estava treballant en aquella zona, que estava rehabilitant ex-nens soldats, va sorgir la idea allò, podríem muntar una ràdio. I aquí va sortir el 2005 la idea aquesta. Vam tenir tot en contra, fins i tot la mateixa església, per poder muntar la ràdio, perquè la volíem muntar doncs, per evangelitzar Conakry, no sé què, tal qual. Nosaltres volíem una ràdio comunitària, diguem, i que la manegués la gent del poble. Vam canviar una llei al Parlament de Sierra Leona per poder obtenir la freqüència. Bé, va ser una pesadilla durant els primers 5 anys. I després, doncs, el fill del primer president de Sierra Leona es va cedir una casa i tot, vam muntar la ràdio allà, la vam arreglar. I doncs, amb ajuda d'amics i de coneguts que tenim per aquí... I
material que són a Catalunya Ràdio, en aquest cas, no?
Sí, Catalunya sí. Ràdio. En aquell moment hi havia l'Oleguer Sarsaneda de director. I vaig anar amb una entrevista amb la Rita Marzoa. I doncs,
el programa Solidaris, no?
El programa Solidaris, que estem buscant el material, igual algunes ràdios doncs, aquí locals ens deixaran el material així, i ens van trucar i ens van dir, mira, si la munteu, la muntarem, us ajudarem.
Que bo.
A quanta llavors, gent arriba... Ai, perdona, acaba.
I llavors, doncs bé, en principi amb un petit material, després pensàvem que posaríem l'antena amb una canya de bambú, perquè no teníem diners per
Imagina.
Comprar una torre, no? Casualment un amic nostre que dirigia en aquell moment una companyia de telecomunicacions de telefonia mòbil havia de muntar una torre a la província al costat, li vam dir, ostres, estem muntant la ràdio
deixa'm qual. Posar aquí una antena.
Llavors en l'àrea aquella de Toncolimba el que va ser és que va arribar el telèfon i va arribar la ràdio al mateix temps.
Uau.
I això ha sigut una eina pel desenvolupament de la zona brutal. Ara hi ha dos hotels, dos hotelets, diguem, vull dir que s'està desenvolupant. Hi ha gent treballant, col·laborant amb la comunitat i sobretot la ràdio serveix d'eina d'organització. Uh-huh. En un lloc que no hi havia res, no hi ha electricitat bàsicament en tot el país, i no hi ha aigua corrent, clar, vull dir... I al final ara que l'últim pas que hem fet és posar plaques solars perquè abans havíem d'anar amb un generador i
per tenir energia. A quanta gent arriba a la ràdio? I quin tipus de programació feu, si es pot parlar de programació en un cas així, eh?
Sí, la programació bàsicament, a part de la música que es pot posar, que són amants de la música, s'han gravat 2 o 3 discos a la ràdio aprofitant la taula de so i aprofitant un ordinador i així.
Discos i tot, eh?
Sí, clar. Allí fan virgueries, diguem, 4 coses, 4 eines fan virgueries. I doncs es donen consells de sanitat, es donen classes pels nens que no poden anar a l'escola, després abans havia de sortir un senyor al poblat del costat el dilluns, dimarts, dimecres, dijous, dient que el divendres hi havia una reunió. Hi havia anat tots els poblats i llavors el divendres hi havia la reunió. Ara el dijous diuen, mira, demà tenim una reunió, i llavors tothom va allà. Vull dir, és un tema, és una eina molt important. Després, el que em preguntàveu de quanta gent arriba, no ho sabem exactament perquè és difícil, però en un lloc que no hi ha televisions perquè no hi ha electricitat, tothom escolta la ràdio. Llavors vam tenir la sort de tenir un emissor molt potent i creiem que arribem a una població d'uns 4 milions de possibles oients.
Que bèstia, eh? 4 milions, eh?
Sí, sí.
És que això no arriba ni Catalunya Ràdio ni RAC1 juntes, eh?
Sí,
no.
Són possibles oients, diguem, però allà no hi ha televisions, o sigui, tota l'audiència és de la ràdio, llavors hi ha 2, 3, depèn de la zona, s'agafen més emissores o menys.
M'imagino la imatge, de la ràdio i envoltada de gent, no com passava abans aquí, eh?
Sí, sí, aquella cosa, no? Aquell fenomen, no?, de la ràdio.
Just quan vam muntar
evident,
la ràdio...
Tu aquí, sí. Ricard, perdona, Pemi, el Pemi de meu veu, el Mercè, no? Tens 2 aparells antics d'aquella època.
Un és del meu besavi, eh?
Doncs del teu besavi, 2 magnífics equips.
Hi ha una cosa que em fascina d'això, Cinto, que és que per exemple, hi ha diferents noms marcats, Radio Boston, Vaticà...
Sí, hi havia els noms perquè en aquella època aquests aparells rebien, a diferència del PEMI, que ja ha muntat l'emissora en FM, o sí. Catalunya Ràdio, que sempre ha estat a la freqüència modulada, ni que va intentar històricament aquesta casa radiofònica tenir una ona mitjana precisament a partir d'una història amb la gent d'aquí de Ràdio Sabadell, que però finalment se'n va anar cap a Com Ràdio.
J20.
Catalunya Ràdio, freqüència modulada, els oïdors que ens escolten, però aquestes ràdios captaven les ones mitjanes que en aquella època a l'estar buits dels dials, a les nits sobretot, hi havia una penetració, diguem-ne, doncs, de les zones,
però de Boston.
I es podia escoltar emissores a fora, si és que no hi hagués alguna banda, que també l'hauríem de mirar, que tingués ona curta, que aleshores encara era molt més simple de poder escoltar emissores en gran distància. No?
Sí, senyor, el Boca Orella és el programa de les associacions, dels col·lectius, de les plataformes, dels veïns i veïnes, de la participació i de totes aquelles coses que ens ajuden a fer col·lectivament un món millor, una societat més justa i igualitària, en la qual tots i totes puguem viure en igualtat de condicions. Clar que sí, no? Som el Boca Orella i som el programa editorial de Boca Ràdio. Ja sabeu que la Boca Ràdio és la ràdio de l'associacionisme i el Boca Orella, també ho sabeu, el programa de les associacions de Barcelona.
Parlem de Boca Ràdio. Què és, Alba, Boca Ràdio?
Boca Ràdio són moltes coses, però agafant una mica les paraules que comentava el company, el Cinto, sobretot són ganes, també, I també tot aquest altre vessant que estava explicant el Pemi, no? Des de un eix vertebrador, que és la ràdio, com ajudem a transformar un espai, un lloc, un poble. Llavors, nosaltres som una ràdio més que associativa, associativista, perquè promovem això, l'associació de persones. Quan hi ha una associació, quan la gent s'ajunta, es poden fer més coses, hi ha més força, no? El col·lectiu de gent pot mostrar les realitats que preocupen o coses que tenen a veure amb tu. I en aquest cas, som una ràdio juvenil, estem enfocades en això, en el col·lectiu de gent jove.
Sou al Carmel físicament, no?
Estem físicament al Carmel. Llavors el que fem és una ràdio això, que funcionem de forma associativa al Carmel, treballem amb Horta Guinardó, però emetem per... són de vocació per tota Barcelona.
Sí. Per tant, qualsevol jove amb un projecte radiofònic sota el braç pot trucar a la vostra porta, valoreu el projecte o no, o com ho feu?
Exacte, tenim una comissió que valora els projectes. La nostra
sempre amb aquesta vessant social, entenc.
Sempre, és l'eix vertebrador, o sigui, que sí, la transformació social. El que ens reunim al voltant d'una ràdio, però sí. El que ens importa sobretot és que siguin projectes transformadors, que deixis la teva petjada, que ensenyis la realitat amb un punt de vista diferent, no? Que el que potser s'ensenya als mass media o així. Llavors, el nostre objectiu és que els projectes neixin a dins de la ràdio, sobretot, no? Que sigui una cosa molt despersonalitzada, que si la persona després no continua, allò es pugui mantenir.
Clar.
Cobrim també una sèrie de necessitats de la ciutat, donem veu a associacions i estem en contínua col·laboració.
Cinto.
Ja que avui des del vostre programa jo crec que se us ha d'agrair, obriu aquest espai a altres emissores, els companys de boca, com ens comenta l'Alba, seria bo de també deixar constància d'una reivindicació d'aquest col·lectiu d'emissores que existeix a Catalunya des de fa molts anys, a dia d'avui, que es diu el tercer sector. No? Que és interessant de veure que Catalunya té una tradició radiofònica, podríem dir, independent, fora de les emissores privades oficials i públiques, com coneixeu, que neix amb les emissores lliures al 1979, no? Que la primera és Ona Lliure. No sé ara, Ricard, si és Sabadell o Terrassa, hi havia la Ceba. No sé si és a la Ceba, sou els de Sabadell o els de Terrassa.
La Ceba som nosaltres, però hi havia...
Tots així era de Sabadell.
Ràdio Trama, per exemple, no?
També I moltes altres. Sí. Però és que la Ceba de Sabadell va ser una de les primeres, després d'Ona Lliure, juntament amb gent, diguem-ne, d'altres localitats de Catalunya, etc. Aquest col·lectiu d'emissores lliures, després de districte, per exemple, els companys de Boca Ràdio o Sants 3 Ràdio, una emissora que ara farà 20 anys al barri de Sants, i així podríem anar-ho ampliant, sense ànim de lucre, amb una clara finalitat social, es troba històricament des de l'any 79 sense encara cap regulació. S'ha intentat, però encara no existeix, no? Seria interessant veure que, doncs, diferents intents que també ha fet la Generalitat de Catalunya, tot i que les concessions de freqüència modulada tenen una competència estatal, mereixerien poder ser regulades realment les emissores del tercer sector, que no tenen cap afany de lucre, que et fan una funció social immillorable, igual que les han fet les emissores municipals, que sí que estan regulades, però mira que eren polítics els creadors i els hi va costar molts anys de legalitzar les pròpies emissores municipals entre polítics, però és un tema ja superat. Tant de bo que, doncs, amb propers mesos, ja no calgués esperar anys, tal com des del nostre programa de l'altra ràdio de Ràdio 4 fa tants anys que hem anat seguint, aquest col·lectiu pogués ser regulat en benefici propi de no tenir interferències, de poder, diguem-ne, trobar un espai que ocupen també lícitament des d'aquella època.
Un tercer sector, que és el que deies, no? Que
també... El no lucratiu, perquè a vegades el tercer sector Clar. Hi ha emissores que fan competència deslleial amb fórmules o amb publicitat, que aquest sector, evidentment, tothom semblaria d'acord que doncs, fa una competència deslleial o fins i tot fraudulenta a les emissores privades que paguen unes llicències. Clar. Parlem de gent que fa ràdio sense cap tipus de afany lucratiu i amb una clara voluntat social, però que no són municipals.
Això del servei, no? Que és una cosa que a vegades oblidem a la ràdio, no? Som servei. Ara ens explicava el Pemi, la ràdio ens va servir també perquè intentéssim erradicar una malaltia, no? Que això és brutal. Quan una ràdio fa això, dona sentit a tots aquests anys de història i tota la
funció
darrere,
social.
No?
I una malaltia com l'èbola.
Clar, clar.
S'espraia de seguida i sobretot amb les costums que tenen en el lloc aquest, no?
Hi ha, per exemple, una ràdio a Llardecans, que ara escoltarem, hem parlat amb el mossèn de Llardecans, és un municipi on fa anys que tenen una emissora per retransmetre les misses, en aquest cas per tots els veïns que no poden anar a l'església. Escoltem.
Fa més de 20 anys que a Llardecans, un municipi de menys de 500 habitants a la demarcació de Lleida, existeix una emissora que retransmet en directe totes les misses. L'objectiu, arribar a la gent que per qualsevol motiu no pot anar a l'església. Josep Maria Sabrián és el mossèn.
El mossèn que teníem aquí a la parròquia a Llardecans visitava els malalts i en una casa, una malalta, una senyora que era molt d'església, participava molt de l'Eucaristia. Ai, mossèn, ara no puc vindre a l'església, no ho sinto... I perquè no podria posar una emissora o alguna cosa que es pogués sentir des de casa, no? I aquell mossèn, bueno, se li va ocórrer de posar una petita emissora aquí a l'església. A partir de després ja es va anar retransmetint sempre tots els actes, els oficis que es feien des de l'església en directe per tota la gent del poble.
L'emissora s'escolta en un radi d'un quilòmetre al voltant del poble. Actualment només s'hi retransmeten els oficis i les misses que es fan a l'església, però antigament també s'hi havien fet diferents programes.
Cada matí, a les 8 del matí, fem un programa que li diem Bon Dia. Començàvem així, per exemple, Déu vos guard. Amb tots vosaltres, l'emissora parroquial de Gardecans us ofereix el programa Bon Dia d'aquest dissabte, per exemple, 4 de febrer de l'any 2017, no? I bé, doncs diem el santoral, diem el temps que feia, la temperatura, tot el que estava, diguéssim, si estava ras, si feia vent, si estava plovent, i després fèiem la pregària de laudes, rezàvem laudes. I després al vespre també, el rosari i la missa de la tarda, del vespre, cada dia també la gent la podien sentir.
Aquesta ràdio també ha servit per anunciar de funcions i actualment la base d'aquesta emissora és la missa dels diumenges, amb l'objectiu que la gent que està malalta a casa també la pugui seguir.
Però bé, encara la mantenim, aquesta petita emissora, per anunciar, diguéssim, per celebrar i poder radiar la missa dels diumenges. També la gent la senten i els agrada molt, perquè, clar, és casa seva, no? És la missa que ells tot havien anat, no la parròquia.
Aquesta funció educativa, no?, que ara també dèiem, de servei, sí, no?, de comunicar.
Deixa ser una pregunta, Ricard.
Sí, tant.
A la taula, silenci expectant. Un monestir de Catalunya, que està en una muntanya molt coneguda, que als anys 50 i 60, per ona curta, ja feia el que ara està fent, en aquest cas, aquesta església de Llardecans. La pregunta és bastant...
Montserrat?
Montserrat.
Com es diuen aquelles...
Ai!
Exacte, la Eugenio, no?
Com es diuen aquelles muntanyes.
Montserrat, per exemple, als anys 50 i 60, en època de l'abat Escarrer, tenien una missa de dona curta que sortien transmetent la missa. Destacar també el paper dels anys 50 i 60 de, ara que ha sortit una història del periodisme a Catalunya, editada per Sapiens, doncs als anys 50 i 60 emissores parroquials, sobretot de Sant Celoni, per exemple, i de Taradell, no únicament per transmetre les misses, sinó que quan acabava la programació alguns feien discos dedicats o algun tipus de programa cultural, que és un dels primers llocs on es reprèn l'ús del català radiofònic, però a una escala evidentment petitíssima, en ona mitjana. Destacar també la feina d'aquells homes, d'aquelles dones, que ni que fos amb un tema de sardanes, de discos dedicats o de cultura, doncs començaven a utilitzar la llengua catalana que havia estat proscrita, evidentment, de les antenes i que només quedaven amb emissores testimonials com la Francina Boris des de Girona amb programes de sardana dient el nom en català, no? També les emissores parroquials també han fet un servei social i en aquella època doncs, també el nostre idioma.
Avui, com que fem un programa des de casa, volíem saber com s'ha fet les ràdios de moltes maneres, per exemple, des de Cat Ràdio Barming amb el Pemi Fortuny, des de Boca Ràdio amb l'Alba Irigoyen i el Sintoniquer, que és periodista i presentador de l'altra ràdio, de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies per venir avui al menjador de casa.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
No m'hagués imaginat mai que diria aquesta frase.
Mira, m'ha acabat agradant les estovalles.
Veus?
Al final...
No sé per la companyia excel·lent.
Gràcies, de veritat.
Ràdio Tiana, les notícies.
Gran actuació del Club Patinatge Tiana a Girona aquest cap de setmana. Han participat a la modalitat de show del Campionat de Catalunya.
Bona nit, amics, i benvinguts a Ones de Jazz, el programa de jazz de la Municipal de Matadepera.
És un plaer rebre l'Aleix Planagumà de Carnisseria Planagumà. Aleix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, un dels grans problemes que té molta gent amb el telèfon mòbil és que li va lent.
L'escalenc número 410 és el corresponent als mesos de gener i febrer d'aquest any 2017.
Demà no vindré.
Qui no ve demà? En protesta, demà no.
Vull dir, vindré a treballar, però no entraré.
Catalunya Ràdio us està oferint el suplement des de Sabadell, amb Ricard Ostrell.